Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.
Final del Sant Cugat a fons d'aquest dimecres saludem a un dels nostres historiadors de capçalera, el Juanjo Cortés. Molt bon dia, Juanjo.
Bon i calorós dia.
Avui sí, avui sí. Tot el que ha plogut ahir i abans d'ahir pràcticament no ha servit de res, únicament per intentar dormir una miqueta millor, no? Aquesta nit. Però vaja, a la secció parlarem d'unes altres qüestions, de qüestions relacionades amb la història de Vall d'Oreix, i tornem a posar el focus a Camp Montmany per parlar dels seus orígens medievals. No? Comencem
sí,
la història per aquí?
Sí, 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 de fet, el nostre país té les seves arrels. Hi havia una història de francès, en Georges Duby, que parlava de que l'edat mitjana és el nostre Far West. Els americans tenen el Far West com el moment fundacional, com el moment mític, com el seu paradigma, en el qual hi ha tota la conquesta de l'Oest i s'articula el país. I nosaltres, a casa nostra, a Europa, i a Catalunya, en aquest cas, doncs les arrels, en aquest sentit, de com es configura la nostra societat, són l'edat mitjana. A casa nostra, els masos tenen el seu origen precisament amb aquest impàs, no? Amb aquest moment històric, que és l'edat mitjana, i en el cas de Camp Montmany és així, no? Tenim una masia, que era Can Clapers, i que a més després també es diu Serrabona, que és aquest lloc que a més amb aquest nom de Serrabona ja t'està indicant, no? Doncs unes característiques, uns atributs, amb un espai molt concret, amb un indret de tota aquesta zona de Vall d'Oreix, no? Aquesta Serrabona que amb el temps es convertirà en el que actualment coneixem com Camp Montmany.
Quan es converteix i per què aquest nou nom?
Bé, els indrets, qualsevol lloc, va variant el seu nom en funció de l'ús i de la gent que hi va. I si tenim aquest lloc de Serrabona, amb aquestes característiques a finals de l'edat mitjana, on a més cal destacar doncs, el paper d'una dona que va ser investigada per bruixa, que era bona dona, a més, se li deia bona dona, perquè bueno, tenia coneixements d'herbes, de medicina, i per tant tot això doncs, era una mica doncs, mirat malament. No? I amb els segles, què passa? Que a començaments del segle XVIII arriben a la família Montmany.
D'on venen?
Venen de la zona del Baix Llobregat, concretament de la zona de Corbera, tota aquella zona de per allà, i ve una família que s'instal·la en aquesta masia, en aquest antic Serrabona, i el que fan és doncs, instal·lar-se per produir tots els camps que hi ha al voltant de Camp Montmany. És una família, els Montmany, que s'instal·len, i és un cognom i un topònim que ens ha perdonat fins als nostres dies, però que veritablement dura relativament poc. Amb un parell de generacions s'ha perdut, perquè la pubilla no tenen fills mascles, no tenen hereus, tenen pubilles, i per tant, a través del matrimoni incorporen altres cognoms, com són el d'Oliver, que és el que va arribar al Gasó a finals del segle XIX, que era la darrera família que hi ha hagut a Camp Montmany, són la família Gasó, no? Doncs tot això va canviant, però a Camp Montmany tenim la particularitat que si bé altres masies han anat canviant el seu nom, des de principis del segle XVIII, quan arriben els Montmany, tenen molt clar que aquest nom és el que volen, amb el que volen identificar aquell indret. I és el nom que, fins i tot amb els capítols matrimonials i amb la documentació, s'estipula que sempre hauran de portar el cognom Montmany afegit al, en el que sigui, no? En aquest cas, tots els oliver tindran afegit l'oliver Montmany, amb la qual cosa, i a més amb la salvaguarda de que la masia no es canviï de nom, no? Això és important, perquè no hi és tan fàcil trobar una masia que perduri tant de temps i amb aquesta voluntat expressada de conservar el seu provenint d'un cognom que conservi el seu topònim.
Doncs a fer que s'ha conservat, perquè avui dia coneixem la zona precisament per aquest nom. Com es transforma? Què passa quan arriben els Montmany i s'instal·len en aquesta masia? Què canvia a l'entorn?
La primera cosa que canvia és la seva mentalitat. Tenen una mentalitat, diríem popularment o en llenguatge col·loquial, a lo grande. Les coses s'han de fer bé i s'han de mai tirar enrere, sinó sempre cap endavant. I aquesta filosofia la tenen tant en la política matrimonial que tenen com en la política econòmica. I què fan? Mai vendre, sempre comprar. Això és molt fàcil de planejar, però és difícil de portar a la pràctica. Què vol dir? Que són uns bons gestors a nivell econòmic i que, per tant, amb l'enriquiment que tenen, amb la plusvàlua del que aconsegueixen amb la seva producció, van comprant totes les finques del voltant, fins al punt que Can Canyelles, que era una masia que avui en dia només queden les runes i que si aquest estiu, amb alguna tarda de frescor, difícil, doncs la gent passeja per la zona d'aquest moment, doncs pot arribar a trobar les runes d'aquest Can Canyelles. Can Canyelles és una de les masies que compren també el Mar Roig i totes les seves propietats, de tal manera que la finca que ens va arribar fins a finals del segle XX és una finca immensa, però que està feta a partir de totes aquestes afegitons de les altres masies. I per què aquesta política? I què fan per conservar aquest sentit d'enriquiment del patrimoni? És molt curiós una anècdota, que no és anècdota, que és un fet històric i real, i és que en el moment que l'hereu de Can Montmany es casa amb la pobilla de Can Canyelles, se'n van de viatge a noces, no se'n van
al
Carib ni aquestes coses,
se'n van a Barcelona,
però amb aquest sentit de no repartir o no partir la propietat, el marit dona instruccions als seus treballadors de la casa perquè enderroquin la casa, una casa senzilla però una masia, la masia de Can Canyelles, perquè mai existeixi la possibilitat o el pensament tan sols de fraccionar, de segmentar el patrimoni i de que es generi una casa o continua havent-hi una casa molt a prop i que pugui fraccionar doncs, aquest patrimoni, que el que es vol és unificar, no es vol dividir. No?
Mare meva, sí. Pensaven a...
Clar. Això des d'un nivell racional és molt, té el seu sentit, però què passa? Que també hi ha un factor que és l'amor, no? Quan aquest senyor que està enamorat de la seva esposa, que s'acaba de casar, pensa en les instruccions que ha donat, se'n penedeix i fa enviar un correu revocant la seva ordre, però va fer tard.
Havien fet la feina bastant ràpid,
molt eficaços els treballadors i havien enderrocat la casa, amb la qual cosa ens ha arribat fins als nostres dies les runes del que havia estat la masia de Can Canyelles.
Doncs aquí queda la història. Un patrimoni que van engrandint, totes aquestes parcel·les, tota aquesta terra que es va sumant a Can Montmany, a què es dedica?
Doncs és una casa de pagès, això vol dir que per un cantó tenen bàsicament conreus i per una altra banda tenen també petits ramats de bestiar. Amb el tema dels conreus hem de pensar que estem en una zona de no gran excés d'aigua. L'aigua és escassa i, per tant, són conreus de secà. I en aquesta zona que tenim, estem a la tríada mediterrània, i bàsicament el que tenim són cereals, per un cantó, tenim oliveres, que se'n conserven, algunes oliveres importants, i sobretot la més important, la més productiva, i que també forma, és una part identificativa del nostre país, és la vinya. La vinya amb la seva transformació en vi. Hem de pensar que els vins de Can Montmany doncs, comencen a tenir un cert èxit, fins i tot amb aquesta política de, que deia abans de Lo Grande, el que fan és exportar-los i també participar en concursos internacionals, com per exemple en una de les primeres exposicions universals que es van fer a París. No tenen una mentalitat de pagès de proximitat o de pagès pobre.
No, no, ja ho has dit, a Lo Grande.
Sinó que a Lo Grande, no? Caballo grande, ande o no ande.
Sí.
I per tant fan això. I això és entren en una espiral que fa cada cop que la casa sigui més rica i que, per tant, la casa s'ha de transformar no només a les necessitats, sinó també a l'ostentació. I s'ha de fer veure doncs, que tenen diners. I per això, un dels elements que avui en dia, quan caminem i contemplem des de, fins i tot, quan passes per l'autopista, ho pots veure, veiem al fons el torreó de Can Montmany, aquest torreó combina aquestes dues vessants. La productivitat, perquè des de la torre pots controlar el temps del treball, no només perquè hi hagi un rellotge, sinó perquè també hi ha un mirador des d'on poder visualitzar i controlar tots els camps que tens. I per una altra banda, aquestes torres que s'eleven cap al cel doncs són un signe també d'ostentació, de riquesa, de poder econòmic.
Doncs ho deixarem aquí. Ens hem anat una mica als inicis de Can Montmany, que, com deies, arrenquen, i com tu explicaves, a l'edat mitjana, i aquest nom que s'ha mantingut i s'ha conservat, com així pretenien, no?
Ho
han aconseguit perquè ha arribat fins als nostres dies. Can Montmany, a Valldoreix. Juanjo, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant tot el curs i que tinguis molt bon estiu.
Gràcies igualment.
Que vagi molt bé.
Bon estiu.
Adéu-siau. A vostès els esperem demà amb l'edició de dijous del Sant Cugat a Fons. Fins llavors, que passeu molt bon dia.